Ràdio, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 15:45 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Les 11:22, seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 30 de setembre, ara mateix 23 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis. Saludem ja la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs, com cada 15 dies, ja ho saben, al magazín de l'Hora L arriba la Rosa Barceló amb receptes per al benestar. Avui, Rosa, per a continuar parlant del que ja vam avançar i del que vam comentar fa 15 dies, eh?
Sí, continuarem amb el tema de les persones complaents. No vull que ningú malinterpreti el tema de ser complaent o no. La diferència, vam dir la setmana passada, ho dic per si algú no mos va sentir, és una cosa és que jo vulgui complaure amb algú perquè ho vull, perquè m'agrada i perquè he decidit fer-ho així, sense que això em perjudiqui. L'altra cosa és que jo sóc complaent amb els altres perquè si no ho faig em sento malament, tinc retrets contra mi o contra els altres, o la por, no? No sé dir que no, tinc por de que no em vulguin, i tot això que estàvem parlant la setmana passada. Avui parlarem dels pensaments, dels valors, de les exigències que tenen, que es fan aquestes persones en elles mateixes, que és el que els fa patir. Ara ho entendrem. Aquestes persones complaents a vegades poden pensar que són molt eficaces fent feliços a les altres persones, però de fet el que realment els hi passa és que, o realment saben fer, és sentir-se infeliços i experimentar una manca d'adaptació. És com si no encaixessin al món. Jo no sóc com les altres persones. Per què? Perquè se comporten mitjançant unes normes rígides que se donen ells en ells mateixos, que són les que parlarem avui, que suposen una pesada càrrega. Se marquen unes exigències i obligacions expressades en termes de hauria de, he de, tinc que, en castellà seria el deberia, unes ordres internes que si jo no les puc complir acabo sentint-me culpable, acabo desanimant-me, acabo retraient-me que no sóc prou bona, inclús sentiments depressius o una depressió. I quan aquestes exigències no són satisfetes per les altres persones, llavors és quan apareix la ràbia, la frustració, l'ofensa, perdem l'amistat, mira què. Quins són aquests 10 manaments de les persones complaents, aquestes normes rígides i exigents que aquestes persones se fan en elles mateixes? Després veurem com exigeixen els altres, que si no les complim ens sentim malament. És quan després sentim culpabilitats, ens sentim malament. Les anomeno, El primer, diu, sempre hauria de fer allò que volen, esperen o necessiten les altres persones. Dos, hauria d'atendre a totes les persones que m'envolten, sigui el que sigui que em demanin. Tres, hauria d'escoltar en tot moment els problemes de tothom i intentar resoldre'ls. No cal que els tinguem tots, més que tinguem alguna exigència d'aquestes ja mos fa patir, perquè ja veureu com funciona. Hauria de ser sempre amable i no ferir els sentiments dels altres. Ser amable, sí, però ser amable no a costa de cedir, a costa de deixar tot el meu, ser amable. Inclús puc dir que no des de l'amabilitat, no? Ja ho veurem. Sempre hauria de donar prioritat a les altres persones. Bueno, això té conseqüències, ho vam dir la setmana passada. Mai he de dir no a ningú que em necessiti o em demani alguna cosa. Mai hauria de desil·lusionar a ningú ni abandonar en cap sentit a les altres persones. Sempre hauria de sentir-me feliç i optimista i mai demostrar cap sentiment negatiu. Bueno, però això no va així, Hauria d'intentar complaure els altres i fer-los feliços sempre. I el 10 diu, no hauria de molestar els altres, les altres persones, amb els meus problemes i les meves necessitats. I aquest inclou, tots aquests inclouen un últim, que seria, hauria de complir perfectament perquè les persones complaents, són molt perfeccionistes en voler complaure a tothom, eh? Ho han de fer al màxim, eh? Hauria de complir totes aquestes expectatives dels altres perfectament. Clar, mai podré aconseguir, per molt que vulgui, complaure a tothom en aquestes exigències. Per tant, me sentiré malament perquè m'estic posant uns objectius excessivament rígids i difícils de poder assolir. Si aquests mateixos pensaments els dirigeixo cap a les altres persones, llavors me queda així, no? Diu, les altres persones haurien d'apreciar-me i estimar-me per tot el que faig per elles. Les altres persones sempre haurien d'aprovar allò que faig perquè m'esforço per complaure-les. Les altres persones mai podran rebutjar-me ni criticar-me perquè sempre intento viure pendent dels seus desitjos i expectatives. Les altres persones haurien de ser amables i curoses amb mi a canvi de tot el bé que jo faig per elles o com les tracto. Les altres persones mai haurien de ferir-me ni tractar-me injustament perquè jo sóc molt amable amb elles. Les altres persones mai haurien de deixar-me, ja que em necessiten per tot allò que faig per elles. I les altres persones mai haurien d'enfadar-se amb mi perquè jo faig o faria qualsevol cosa per evitar conflictes, empipaments i enfrontaments. Clar, quan tenim aquestes expectatives tan rígides cap a nosaltres i cap als altres i cap al món, apareix la confusió, la frustració, el desànim i pot ser coses pitjors, a vegades la depressió. Quan exigim a les altres persones que compleixin les nostres exigències i no ho fan, és que hauria de sortir d'ells, i no surt, llavors ens enfadem i ens deprimim. I quan exigim de manera rígida i poc realista a nosaltres, ja no als altres, a nosaltres, aquestes exigències de voler complir a tothom i voler estar bé amb tothom, llavors és quan ens sentim culpables, inadaptats, perquè no, és impossible, no? És impossible. Per tant, cal eliminar la paraula hauria per preferències o desitjos que de vegades sabem que se compliran i de vegades no. A més, diu que quan exigim als altres aquestes regles tan estrictes als altres, a vegades ho fem com si volguéssim donar consells o volguéssim ajudar als altres. Hauries de fer això, hauries de deixar de fer allò. Ho fem amb tota la bona intenció, aquesta hauria de, hauries de fer això, hauries de fer allò. Ho fem amb tota la bona intenció, però a vegades pot ser que se'ns malinterpreti i se'ns vegi com una desaprovació, com una actitud de superioritat o com una dura crítica. Quan diem als altres és que hauries de fer això, hauries de fer allò, a vegades se pot malinterpretar per part dels altres i dir, bueno, què passa, que no faig res bé? Per a que s'entengui bé, fotocopiat, llegiré, un cas de que explica la doctora Harriet Breaker, que és una especialista en aquests temes, no? I ella explica un cas, que el llegiré a poc, perquè vegueu una mica amb la part pràctica tot això que ja ha estat dient, tot això dels manaments, no? Són americans, seria Joan, diu Joan, 48 años, tiene dos hijos casados y una hija en la universidad. Decidió hacer terapia por primera vez en su vida debido a una depresión que la estaba consumiendo y que surgió durante sus últimas vacaciones. Joan afirma que sus cambios de ánimo comenzaron en Navidad como resultado, en Nadal, cuando nos reunimos las familias y todo eso, sí. Se puede donar este tipo de situaciones.
Ah, sí.
Sí. Digo, como resultado de una conversación familiar durante la cena. Digo, toda mi familia había venido a casa a pasar las vacaciones de Navidad, explicaba Joan. És dona, eh?
Joana?
Sí, és Joana.
És que ara m'ha estat valiant i dic Joan.
Sí, sí. Joan, no del Joan nostre, sí, Joan, Joan, que diuen en els americans, que és la dona, no? Diu, estábamos cenando los deliciosos manjares que había preparado, tots sentats, sentados a la mesa, estaban mis dos nueras, mis hijos, mi hija, mi marido y nuestra pequeña nieta. Diu, durante la cena comenté que me consideraba una persona amable y tolerante. Diu, toda la familia se echó a reír. Fui la única que no entendió cuál era el chiste. Diu, insistí en que me dijeran qué era lo que causaba tanta gracia. Mis tres hijos afirmaron que yo era la persona más crítica, testaruda en sus opiniones, testaruda en sus opiniones y controladora que conocían. Me comunicaron que yo me empeñaba en darles consejos gratuitos que a nadie le interesaba escuchar. Mi hija me llamó una máquina ambulante y parlante de deberías. Incluso me imitó, deberías hacer esto y no deberías hacer lo otro. Aparentemente, para el divertimento de todos, excepto el mío, claro, a la señora no le iba a hacer que gracia, eso realmente me dolió. Mis nueras fueron un poco más amables, claro, no había tanta confianza, pero estuvieron de acuerdo con ella. Afirmaron que yo tenía buenas intenciones. Ojo, les intencions són bones, diu, i que era mi forma de dar apoyo a los demás però ajudarlos, para ayudarlos a resolver sus problemas. Però ambas coincidieron en que las... Ya acabo, Que las hago sentir, Las hago sentir a las nueras, ¿no? Como si no estuviera a mi altura y que mi forma de hacer las cosas es la única correcta, ¿no? Quan dius, es que hauries de fer això, es que hauries de fer allò, és com si dius, no ho fas bé, jo sóc la que ho faig bé. No és esta la intenció, però se malinterpreta així, También agregaron que lamentaban que yo les dijera cómo hacer felices a mis hijos, sus maridos, son las nueras. Diu, yo estaba desolada, concluyó Joan, jamás me había percatado del efecto negativo que tenía mi ayuda, entre cometes, sobre los demás. Yo adoro a mi familia y a mis amigos. Mi marido siempre me dice que hago demasiadas cosas por todo el mundo. De vez en cuando me doy cuenta de que uno de mis hijos o de mis amigos se enfada conmigo, pero nunca comprendo el motivo de su enojo. Això mos passa, dic, ¿per què s'ha enfadat si jo més vull ajudar, no? Solía pensar que se debía a que no era suficientemente considerada con ellos, per tant, encara faré més perquè estiguin contents, o que quizás estuviera siendo demasiado franca con mis opiniones. Ahora me parece que todos mis esfuerzos son como un tiro que ha salido por la culata del revólver. Això genera molta insatisfacció, de dir, tots els meus esforços sembla que, en comptes de per a bé, hagin anat a mal, ¿no? Me siento tan mal conmigo misma que no puedo levantarme de la cama. Un estat de tipus depressiu. Joan llegó a comprender algo en la terapia cierto día que reconoció que sus intenciones habían sido buenas, aunque sus métodos no eran los correctos. También aceptó que sus debería provenían de su madre, quien, según admitió, generaba una sensación de falta de adaptación y resentimiento entre Joan y sus hermanas con sus constantes consejos útiles y críticas constructivas. Això, per exemple, dir que moltes vegades agafem aquest patró perquè detrás hem tingut un model, la família, que també ha sigut així. Diu, cuando Joan concluyó la terapia, destacó, aunque haya sido doloroso, creo que mi familia me hizo el mejor regalo de Navidad aquella noche. Me hicieron saber que les estaba imponiendo mis reglas y que eso es lo último que deseo hacer con las personas que quiero. Hi ha un autor, que és l'Albert Ellis, molt important, que anomena els neuròtics amables, és a dir, aquelles persones que tenen una bona intenció d'ajudar, de dir als altres què és el millor, però que l'únic que genera és malestar, perquè se malinterpreta, perquè se veu com si, si jo sempre t'estic dient que hauries de fer això o que hauries de fer allò, encara que ho faci amb bona intenció, perquè vull que ho facis bé, tu pots pensar, bueno, aquesta què? M'ha de dir a mi el que haig de fer? O ella ho fa bé i jo ho faig malament, ella té raó i jo vaig equivocada. S'interpreta com a crítiques, I és quan l'altra persona diu, si jo me'l faig pel teu bé, tu t'enfades amb mi perquè ho interpretes de mala manera i a partir d'aquí hi ha una sensació d'inadaptació, és que no encaixo, és que jo no vull que tu estiguis enfadat amb mi. Fixa't bé la percepció diferent que tenia la mare de com tenien els fills de la relació. I això passa moltes vegades en les relacions familiars. Se fa per bé, però aquestes exigències que fem els de la vora, els que ens estimem, a vegades són mal interpretades i a vegades és com si no deixéssim que l'altra persona prengués les seves decisions i funcionés a la seva manera, en les coses bones i no tan bones que tots tenim, no? Què podem fer si tenim alguns d'aquests manaments, d'aquestes normes tan rígides, aquestes exigències cap a mi, cap als altres, no? Què podem fer? Pues reescriure'ls, Reescriure'ls vol dir, anem a aquests pensaments, que els pensaments guien la meva conducta, el que faig, segons el que penso faig, no? Pues aquests pensaments que són rígids, que són inflexibles, que són portats als extrems, no? Fer-los més moderats, fer-los més equilibrats, fer-los més flexibles. Com? Canviant. Aquests hauries de, nosaltres aquí, tens que, o tinc que, o hauria de, el deberia en castellà, no? Flexibilitzar-los. Flexibilitzar-los vol dir, a veure, m'agradaria, preferiria, potser seria millor que... però des de la perspectiva de que hem d'entendre que l'altre pot dir que no, que l'altra persona li pot semblar que no és així, si és cap a l'altre i si és cap a mi, doncs entendre que a vegades a mi m'agradaria o preferiria una cosa, però pot ser que em passi una altra, no? I no passa absolutament res. Quan les afirmacions són tens que hauries de, són manipuladores cap a mi o cap als altres, i són controladores, malgrat aquesta no sigui la nostra atenció. Per tant, eliminar la paraula hauries de, per preferiria, m'agradaria, voldria. Va bé recordar-ho. Quan tens que o tinc que, aquí diem tinc que o tens que, seria bo ficar el hauries de, fer un cercle i fer una diagonal, com prohibit fumar o prohibit les retallades, i penjar-la a molts puestos, perquè fixeu-se bé i penseu, feu una reflexió. Ja veureu com moltes vegades aquestes persones, no tothom és així, hi ha persones molt poc responsables, però avui estem parlant de les excessivament responsables. Aquestes persones precisament són molt responsables perquè s'exigeixen en altres i exigeixen als altres, elles i als altres. Penseu com moltes vegades aquests pensaments els tenim, no? És que hauria de sortir dels altres, o haurien de veure, o jo, hauria de ser més, hauria de ser, ho hauria de tenir, ho hauria de què. Cada vegada que pensem, fixeu-se com este hauria de apareix molt, per tant, feu uns senyals de prohibit los hauria de, que us recordin, i canviar aquest pensament, perquè ha de ser més flexible, per un preferiria, m'agradaria, o el que sigui. I també flexible en quant m'agradaria que tot el món me valorés, pues bueno, tot el món possible. M'agradaria que les persones que valoro, que aprecio, me valoressin. Però tot el món no el conec. Esto es tot, res, mai, ho hem dit moltes vegades. Flexibilitzem el pensament, no portant-lo als extrems. Tot o res, tothom o ningú. Un exemple, perquè ens entengui. Imagineu-se un dels molts que hi ha aquí que diu, les altres persones sempre haurien d'apreciar-me i estimar-me per totes les coses que faig per elles. No? És un dels manaments que em llegeix. Com el podíem flexibilitzar? Com el podíem reescriure? Que és el nostre pensament, que és molt important. Pues podíem dir, en comptes de les altres persones, sempre haurien d'apreciar-me, estimar-me per totes les coses que faig per elles, canviem-lo. I podíem dir alguna cosa així. Diu, espero que els altres m'estimin i em valoren pel que sóc i no pel que faig per elles. Quan decideixo fer alguna cosa per una altra persona, perquè jo decideixo, no per por, m'agrada que m'apreciïn els meus esforços, encara que sé que de vegades no serà així. Això no em fa patir. A mi ni exigeix als altres. No exigeix als altres que m'apreciïn, perquè sé que a vegades pot ser que sí i a vegades pot ser que no. Però sóc jo que he decidit. I si ho faig, m'agradaria que em valoressin per la persona que sóc, no perquè si decideixo ara sí, però te faig un favor, m'aprecies. No et faig un favor, no m'aprecies. Jo faig un favor, me sento bé a mi mateixa, perquè l'he fet, no el puc fer, me sento malament. No, la frase reescrita podria ser alguna cosa així. Repeteixo, diu, espero que els altres m'estimin i em valoren pel que sóc i no pel que faig per elles. Quan decideixo fer alguna cosa per una altra persona, m'agrada que m'ho valorin o que m'apreciïn, que em valorin els esforços. Encara sé que de vegades no serà així. Este és un pensament que genera una conducta menys exigent a mi mateixa i que fa que no m'enfadi, que no retraigui, que no m'ofengui tant amb els altres, perquè sé que hi ha vegades que serà que sí i hi ha vegades que serà que no. Per tant, la paraula hauria de fer un cercle, sembla que roig, no? Un cercle roig, amb una diagonal...
Prohibit.
Prohibit. I, com ja dic, com les retallades, no? Hi ha unes estisores...
Malament.
Prohibit. I posar-lo en jocs estratègics, perquè fixeu-s'hi bé, ara sembla que no, però fixeu-s'hi bé quants pensaments durant el dia tenim, que condiciona el que faig, comencen per hauria de, o haurien els altres de. I una tècnica. La setmana passada vam dir... Les persones complaents moltes vegades se posen en líos perquè no saben dir que no i impulsivament quan els demanes un favor, sigui raonable o no sigui raonable, en seguida diuen que sí, perquè si diuen que no se senten culpables i malament. I vam dir, hem de guanyar temps per a evitar l'impuls de contestar positivament, guanyem temps amb alguna frase tipus pues, ara no puc, m'ho pensaré i et diré alguna cosa. Bueno, una vegada hem guanyat temps, cal decidir si realment volem o no fer el favor o el que ens han demanat, no des de la por, sinó des de que jo decideixo. Decideixo que puc fer-ho perquè no me comporta cap problema o no ho vull fer perquè tinc problemes i cedeixo o deixo el meu per atendre el teu. No? Una vegada hem guanyat temps, com si hem decidit que no, com ho diem, no? S'utilitza el que es diu la tècnica de l'entrepà. Entrepà per què? Perquè diem dos frases positives, la primera i la tercera és positiva, i la del mig és quan dic que no. Mm? Tipo, un exemple, no? Imagina't que em demanes que t'ajudi amb alguna cosa i he guanyat temps, i me miro l'agenda i dic, ostres, Eduard, no, pues no puc, no? Llavors, una manera de dir-t'ho, dos, una frase positiva, al mig la negativa i l'última
la positiva. Ara entrant a poc a poc, eh?
Sí. Podria ser alguna cosa així, no? De dir, agraeixo que hagis pensat en mi, però lo dijous no podré ajudar-te, concretant, no vol dir no t'ajudaré mai, no, lo dijous no podré ajudar-te, espero que en una altra ocasió pues, sí que pugui ser, o que ens puguem posar d'acord, o que comptis en mi. No t'estic dient que no a tu com a persona, t'estic dient que el dijous aquell no podré ajudar-te. I ho fico al mig, la primera frase és positiva, en el sentit de dir, agraeixo que hagis pensat en mi, al mig dic, però aquest dijous no podré vindre, no podré ajudar-te, i acabo dient-te que espero que en un altre moment trobem un moment per trobar-nos, o que tornis a comptar amb mi, o que en una altra ocasió, en un altre moment, pugui ajudar-te. Cadascú com parla, eh? Vull dir, si nosaltres no parlem així, no diguem aquesta frase perquè no ens quedarà bé. Adaptat...
Quedarà molt estudiant, no?
Claro, adaptat al nostre llenguatge, a la nostra manera de parlar, eh? Si soc jo, m'he dit, tio, pues, no sé, com
no ho diria. No surt, no,
perquè
no,
jo soc gran, no soc jove, no? En un llenguatge dir, xec, que pues, sí que m'hagués agradat ajudar-te, però hosti, el dijous me va molt malament. A veure si podem trobar un altre dia i ja t'envio un WhatsApp, jo què sé. No?
Això.
Adaptat al llenguatge de les persones, no? Perquè si no quedarà molt de llibre, no?
Sí.
De llibre. De tant una manera...
Quedarà molt de Rosa Barceló. Això ho has escoltat per la ràdio, ja. Això ho has escoltat.
Sí. Adaptat. És a dir, deixar clar que no estem deixant dient que no a la persona, sinó a la situació en concreta, amb això, una frase positiva, al mig la negativa, i després una altra positiva. Mm. I per últim, la frase del Confucio. Confucio, que és un filòsof xinès del 551 abans de Crist, al 479, també abans de Crist, ja va dir aquestes coses, per tant ja devien tindre aquests problemes d'exigències.
Fa dies que va la cosa.
Cap als altres. Es veu que no ha canviat, ho diem sempre, però és que és veritat. Llavors va dir, jo canviaria la primera paraula d'aquí, però bueno, ara dic la frase que va dir ell, jo la matitzaré, no? La frase que va dir ell diu, exigeix-te molt a tu mateix i espera poc dels altres, així t'estalviaràs molts disgustos. Això ho va dir el Confucio, filòsof xinès, al 551 abans de Crist. Exigeix-te molt a tu mateix i espera poc dels altres, així t'estalviaràs disgustos. Jo canviaria la paraula exigeix-te. Clar, em dic que les exigències han de ser flexibles, no? No han de ser exigències. Llavors, no sé, podríem posar alguna cosa així com esforça't, o aprèn, o creix, o mira de prendre tu el control de la teva vida, mira de ser tu el que pren les decisions i controla la teva vida, esperant poc dels altres, així ens estalviarem disgustos. És a dir, no esperem que els altres ens solucionin les coses. Jo he de prendre les rendes del control de la meva vida des de la flexibilitat, des de la flexibilitat cap a mi, cap als altres, que és una mica el que hem estat dient. I si mos arriba algo després, algun tipus de reconeixement, algun tipus de valoració, pues no hem de dir que no, que a tots ens agrada, evidentment. No? Però si no, bueno, jo ja he fet allò que des de mi mateix puc fer, sentir-me bé i amb la flexibilitat de saber de que a vegades les coses aniran més bé i a vegades no tant, però que l'esforç i l'aprenentatge, que les ganes són meves, que sóc jo la que prenc la iniciativa, que sóc jo la que miro de fer les coses bé, que faig jo allò que em convé, que a vegades me convindrà deixar-me-ho tot per ajudar els altres, però a vegades me convindrà no estar tan pendent dels altres i estar pendent de mi, perquè això és el que em donarà energies per continuar funcionant, perquè és responsabilitat meva estar bé, i si no estic bé perquè he posat les necessitats damunt dels altres, dels altres per damunt de les meves, això és que he de canviar alguna cosa. Les intencions són bones, però a vegades no fem les coses bé. Que ningú se senti ofesa. Tots en determinats moments hem fet alguna d'aquestes coses que hem estat parlant. Esto s'hauria d'exigir als altres.
Sempre
fem pel seu bé, fem pel seu bé, però que a vegades no és la millor manera de fer, no? Continuarem parlant.
Molt bé, doncs Rosa, d'aquí 15 dies i tornem a més coses. Alguna abans?
No, Ja ho veurem. A veure si hi ha algun tipus de petició.
Sí, no sé. Estaria bé, no?
Sí. I si ho deixaríem una mica això i faríem alguna cosa diferent.
Molt bé.
I si no, pues, ja ho veurem.
Bé, doncs, durant aquests 15 dies esperem la participació de la gent, dels oients. Truqueu aquí a la ràdio al 977 40 28 18 o 977 40 28 31. Podeu també enviar un correu aquí a la ràdio. També ho podeu fer pel Facebook i si no, parlen directament amb la Rosa Barceló.
Sí, sí,
i,
encantada.
Bé, a veure si parlem d'alguna cosa que a vosaltres us interessi.
I si no, jo vaig fent.
Molt bé, tu vas fent la teva.
Sí.
Molt bé, Rosa, que vagi bé, bon dia.
Fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé, adeu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.